El Congrés dels Diputats s'encamina cap a una jornada del voltatge. La sessió d'investidura de Pedro Sánchez de demà es preveu molt tensa tant a l'interior, a la cambra, com a l'exterior, on el desplegament policial serà el propi d'un Barça-Madrid. Si no hi ha un gir meteorològic sorprenent, ens aboquem a una emergència per sequera a Catalunya. Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, ha dit que cal preparar-se.
L'emergència està aquí al costat i que hem de fer doncs, aquesta transició.
El govern aprovarà dimarts que ve més restriccions d'aigua per a l'àrea metropolitana de Barcelona i Girona.
Catalunya nit.
Demà és el Dia Mundial sense Alcohol i en farem el pròleg en un bar únic. Hi treballen persones que havien abusat de les copes. Un cop superada la seva addicció, ara s'han posat darrere una barra on no s'hi serveixen begudes alcohòliques.
Vam arribar a la conclusió que havíem de fundar un grup que servís per ajudar a les persones que havien arribat a estar com nosaltres molt malament i no sabíem a on anar a buscar ajuda.
És dimarts, el dia que portem les nostres coses humanes al món de la natura. Tenint en compte que demà hi ha sessió d'investidura, li preguntarem a la biòloga Anna Ramon quines formes de govern trobem entre els animals. Són autoritaris, anàrquics o democràtics? Com escullen els seus líders? Les respostes de l'Anna no deceben mai. Són les 10 i 2 minuts. Ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Demà a aquesta hora estarem immersos en el debat d'investidura de Pedro Sánchez i tot apunta que serà una de les sessions més tenses dels últims anys. La dreta i l'extrema dreta pretenen convertir el debat en un polvorí contra Sánchez i contra l'amnistia. Han promès batalla i atien les protestes al carrer. Per això el Congrés ja està del tot blindat i demà es mobilitzaran 1.600 agents antiavalots per contenir els possibles aldarulls. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Hola, bona nit.
Quina jornada s'espera demà?
Doncs serà el debat més tens dels últims anys, dins l'hemicicle i també a les portes, al carrer. Per això, com deies, la policia ha muntat un gran dispositiu. El Congrés s'encerclarà amb tanques, s'hi controlaran tots els accessos, només s'hi podran acostar treballadors, periodistes i polítics, i hi haurà també més de 1.600 antiavalots, perquè us en feu una idea, això és un dispositiu similar al d'un partit de futbol d'alt risc. Això fora, però dins l'hemicicle es preveu també molta bronca, poc debat constructiu. Serà el primer cop que Sánchez explicarà la llei d'amnistia al Congrés, el PP i Vox ho denunciaran. Serà també el primer cara a cara entre Sánchez i Feijóo en 4 mesos i en previsió del que pugui passar, avui la presidenta del Congrés ja ha reclamat a tots els grups que es comportin.
PP i Vox han incrementat els atacs a l'amnistia per tots els fronts, al Congrés, al Senat, al Tribunal Suprem i a Europa.
Sí, Vox ha demanat al Suprem que aturi la investidura i s'ha querellat contra Sánchez i contra Puigdemont, i el PP promet torpedinar l'amnistia tant com pugui. El primer pas ja l'han fet avui al Senat, on han fet valer la seva majoria absoluta i han canviat en temps rècord el reglament per retardar l'aprovació de l'amnistia de 20 dies a 2 mesos. Això és el que deia Cuca Gamarra, número 2 del PP.
Porque no olvidemos que estamos hablando de una ley dictada por delincuentes que tienen la capacidad de influir sobre el sentido del voto de 7 votos en una investidura.
El PSOE i els seus aliats han sortit a denunciar que aquesta maniobra del PP és tan rocambolesca, diuen, que fins i tot vulnera la Constitució. Això és l'ofensiva al Senat, i en la pota europea que deies abans. Avui Feijóo el que ha fet ha estat convocar la premsa estrangera acreditada a Madrid i els ha comparat l'amnistia amb els seus atacs a l'estat de dret a Polònia i Hongria.
Doncs mira, Paula, tinc aquí al davant un dels articles que ha escrit un dels periodistes que era a la reunió, és del Financial el Times i veig que hi ha un article que titula que l'oposició espanyola crida a la Unió Europea, fa una crida a la Unió Europea per aturar l'amnistia, la llei d'amnistia, i un subtítol que diu que els conservadors comparen el perdó als separatistes catalans amb les lleis que aprovava la dictadura de Franco. Per tant, un dels periodistes que hauria estat en aquesta reunió amb Feijóo. En tot aquest panorama, què diuen a la Moncloa?
Doncs ras i curt, acusant el PP i a Vox de no respectar la democràcia.
El problema ja no és una llei que a todas luces es impecable desde el punto de vista jurídico, sino que el problema que tienen es que no aceptan la mayoría parlamentaria que la respalda. Y esto no es ni más ni menos que la democracia.
És el que deia la ministra portaveu Isabel Rodríguez. Avui la Moncloa ja ha enviat la llei d'amnistia a la Comissió Europea i han demanat també reunir-se amb el comissari de Justícia Europeu per defensar-li. I mentrestant, si allí sentíem l'alt representant de la Unió d'Exteriors, el socialista Josep Borrell, carregant contra l'amnistia, dient que li preocupaven els acords entre el PSOE i els independentistes, doncs avui, 24 hores després, el seu to parlant del tema ha canviat bastant. Això és el que ha dit fa tan sols unes hores.
Históricamente las amnistías son el punto final de una fase de conflicto que trata de hacer borrón y cuenta nueva. Pero no voy a decir nada más sobre eso por razones obvias, estando donde estoy.
Borrell, que avui s'hi ha defensat amb matisos l'amnistia, i ara ho senties, Manel, que s'ha hagut de mossegar la llengua.
Doncs sí, demà tot el que hagi donat de si la jornada ho tornarem a explicar aquí al Catalunya Nit, però abans Catalunya Ràdio fa un especial investidura des de primeríssima hora del matí, des de les 6 ja, amb Ricard Ostrell. Després s'hi afegirà Marina Romero, seguirà Ricard Ostrell. A les 2 li agafarà el relleu l'Òscar Fernández, després s'hi afegirà també l'Elisenda Carot, i tornarà a estar amb tots els oients Ricard Ostrell des de Madrid, fins que a les 10 ens tocarà a nosaltres el Catalunya Nit. Moltíssimes gràcies, Paula.
Fins serà demà. Un dia molt llarg i de molta atenció, Manel. Serem per explicar-lo.
Ja pots descansar.
Bona nit, adéu.
Fins demà. Carles Puigdemont és a un pas de recuperar l'escorta com a expresident de la Generalitat. El govern espanyol ja ha tramitat la petició que els va fer ahir el mateix Puigdemont. L'última paraula la té el ministre de l'Interior. Per això el conseller Joan Ignasi Elena ha enviat una carta a Fernando Grande Marlaska perquè autoritzi el desplaçament del servei d'escortes dels Mossos a Bèlgica amb caràcter d'urgència.
Sembla ara que hi ha hagut un canvi de criteri, afortunadament, i en aquest sentit doncs, nosaltres hem demanat de nou al ministeri doncs, aquesta autorització per la protecció i estem esperant doncs, naturalment resposta.
Catalunya Nit amb Manel Elias.
Dos minuts i seran les 10 i 10. El govern aprovarà dimarts que ve més restriccions d'aigua per a l'àrea metropolitana de Barcelona i Girona. Tot i que fins ara s'havia dit que s'entraria en fase d'emergència per ceguera al desembre, avui hem sabut que hi haurà una nova fase, la de preemergència. Oriol Pujador, en què consistirà?
Doncs ben bé no se sap. El govern es dona una setmana, des d'avui fins dimarts de la setmana que ve, per dissenyar aquestes mesures, tot i que sí que admeten que seran un punt intermedi entre l'actual fase, la d'excepcionalitat, i la fase més extrema, que és la d'emergència. Samuel Reyes, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, assegura que si les restriccions que s'aplicaran sobre aquests 5 milions de persones en aquesta nova fase acaben funcionant, l'entrada de la fase d'emergència a tot Catalunya es podria retardar fins al gener.
Una manera de, durant un mes i mig, fer la màxima conscienciació i aplicar aquestes mesures transitòries per d'adaptació doncs, a les restriccions més intenses que són les de l'emergència. L'emergència està aquí al costat i que hem de fer doncs, aquesta transició.
Entre les mesures que tenen sobre la taula hi ha la reducció de la pressió de les canonades d'aigua. Des de l'ACA demanen a les companyies que ho apliquin tan aviat com sigui possible, però algunes no ho faran fins que s'estigui oficialment en aquesta fase d'emergència, ja que menys consum d'aigua és també per les companyies menys facturació. Des d'Aigües de Barcelona, per exemple, reduiran la pressió quan arribi l'escenari més extrem i els municipis que consumeixin més del que toca. Josep Lluís Armenter és el coordinador del Pla de Sequera d'ACPAR.
En el cas que arribem que l'Agència Catalana de l'Aigua acabi decretant l'emergència 1, però doncs haurem de seleccionar, veure quins són, d'acord també amb l'àrea metropolitana, quins són els municipis que que estarien per sobre de la dotació màxima, que seran 200 litros per habitant i dia, i aleshores pues, aplicar aquesta baixada de pressió en els, allà on sigui necessari.
La companyia ha fet proves a les canonades de 15 dels 23 municipis en què dona servei. S'hi ha estalviat un 7% de consum i no hi ha hagut cap incidència.
La sequera també genera molta preocupació a l'Alt Empordà després que l'Agència Catalana de l'Aigua ha parlat de nivells extremadament baixos de l'embassament de Darnius-Boadella. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
Segons el president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, els ajuntaments han d'avançar en mesures com ara reduir la pressió de l'aigua i millores en la xarxa de canalització per evitar pèrdues.
Perdem en el subsol, perdem, digue-li, un 20 o un 30% de l'aigua, que no arriba i per tant. És una aigua que cada vegada més hauríem de ser capaços de no perdre-la.
Narcís Poc, de la Unió de Pagesos a les Comarques de Girona, parla de situació límit si no plou.
La gent es planteja de sembrar coses d'hivern perquè no s'havien de regar, però clar, tot està tan sec que sembrar-ho ara, bueno, és llançar els diners perquè és molt probable que el gran no neixi.
Mentrestant, la falta de cabal del Ter obliga a aturar l'activitat de centrals hidroelèctriques com la de Llanars, al Ripollès.
Doncs l'ONU ha advertit que el progrés contra l'escalfament global va massa lent i que la pròxima cimera del clima de Dubai, la COP28, ha d'aconseguir que els països prenguin accions immediates. Cèlia Forment.
Simon Steele, secretari executiu de l'ONU sobre el canvi climàtic, diu que hi som a temps i posa pressa als països per evitar que l'increment de les temperatures superi el límit fixat als acords de París, un grau i mig.
Aquells que poden han de fer tot el que sigui possible per executar la seva pròpia transició i donar suport a la transició d'altres que han contribuït menys a provocar aquesta crisi. És crucial que els governs assoleixin el 2025 objectius climàtics molt més sòlids i planifiquin tota la seva economia per aconseguir-los.
Si totes les estratègies fixades es complissin dins el termini previst, les emissions d'efecte hivernacle podrien ser un 63% inferiors al 2050 respecte al 2019.
Catalunya nit.
L'exèrcit israelià ha fet avanços militars, ha aconseguit el control de les seus de les institucions de Hamas a Gaza, incloses les del Parlament i del Govern, en una operació de gran simbolisme. Tot plegat mentre continua el setge al principal hospital de la Franja i el nombre de morts per l'ofensiva israeliana ja supera els 11.300. Enviats especials a Ramala, Raúl Flores, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona nit.
Què tal, Manel? Bona nit.
Bona nit, Raúl. Quina valoració es fa que Israel hagi pres les institucions que dèiem de Gaza?
Doncs les batalles dels símbols pesen sempre a totes les guerres i avui Israel ha volgut justament exhibir el control de les institucions polítiques de la franja que porten gairebé 15 anys en mans de Hamas. Les seus del Parlament, del Govern, també de la policia, ja són avui sota control israelià. El focus, però, tornen a ser un dia més als hospitals. La falta d'electricitat, també els tirotejos, deixen un resultat desolador. L'hospital del Shifa ha d'enterrar gairebé 200 cadàvers en una fossa, entre ells cossos de nens, perquè no té prou energia per poder-los conservar. I una foto de l'agència Reuters que ho diu tot. Més d'una dotzena de nens acabats de néixer amuntegats en dos llits de l'hospital perquè les incubadores no funcionen. La mitja lluna roja de Gaza, a més, insisteix que els ferits de la guerra no tenen qui els atengui, ni tampoc qui els reculli. Israel justifica els atacs davant de l'Organització Mundial de la Salut i assegura que Hamas fa servir els nens com a escuts humans.
Raúl, avui heu anat a Ramala i no és casualitat que ho hagueu fet en dimarts, perquè cada dimarts al matí un grup de mares i dones de presos palestins denuncien que la seva situació ha empitjorat des dels atacs de Hamas del mes passat.
Sí, mares que en alguns casos tenen els fills des de fa més de dues dècades a la presó. Cada setmana, com deies, surten al carrer.
Let's go!
per demanar a Israel el seu alliberament i ara també per denunciar que el tracte a la presó ha empitjorat des dels atacs de Hamas. És el cas de l'Um Murat, amb dos fills militants de Hamas que estan entre reixes, i també de l'Ibtihal Bargouti, amb la filla detinguda des de fa dues setmanes.
Les preses estan sent amenaçades i torturades, els tiren gasos lacrimògens i les amenacen en violar-les.
Els crims comesos per l'ocupació tenen el silenci dels líders occidentals. Fa dues setmanes que no sé res de la meva filla. La van arrestar i ella només és una civil, una estudiant universitària que treballa en una associació.
A la protesta d'aquest matí a Ramallah s'hi han sumat també desenes de persones, moltes d'elles molt joves, que ataquen el govern israelià pel que qualifiquen de tracte degradant a les presons. Quadra Fares és el líder del grup de presoners palestins.
La situació a les presons és desastrosa, difícil i complicada. Els presos estan sent atacats brutalment. Quatre presoners van morir i centenars van resultar ferits sense rebre tractament mèdic. Els presos són maltractats i tots ells han perdut pes perquè no tenen prou menjar.
I des del mateix govern israelià, Manel, admeten que el tracte a les presons és més dur des dels atacs de Hamas de l'octubre passat.
Doncs moltes gràcies en directe als nostres enviats especials quan passa un minut d'un quart d'onze de la nit. Bona nit, Raül.
Bona nit.
Un dels condemnats per l'assassinat el 2006 de la periodista russa Anna Politkovskaya, coneguda per les seves crítiques al Kremlin, ha estat indultat en reconeixement als serveis prestats a la guerra d'Ucraïna. Vicent Mifsud.
El president rus Vladimir Putin ha recompensat així l'home, un expolicia que va ser contractat pel Ministeri de Defensa per combatre a Ucraïna, que estava condemnat a 20 anys de presó per complicitat en l'assassinat de Politkovskaya. La família de la periodista, que encara reclama una investigació a fons del crim, ha qualificat l'indult d'injustícia monstruosa. La seva mort, el 7 d'octubre del 2006, dia de l'aniversari del president rus, és un dels assassinats més impactants dels molts que hi ha hagut els darrers anys a Rússia. També el periodista i Premi Nobel de la Pau, Dmitri Muratov, ha lamentat l'indult i ha considerat una falta de respecte a totes les víctimes d'atemptats semblants. Pel que fa a la situació a Ucraïna, Alemanya creu que la Unió Europea no podrà complir l'objectiu de lliurar-li 1 milió d'unitats de munició en 4 mesos. Fins ara, els 27 només han complert el 30% del subministrament compromès i cada cop són més els països que volen retirar l'ajuda a Kiev.
Doncs ja hem passat pel conflicte entre Israel i Palestina, ara aquest que ha quedat una mica tapat pel primer, el que enfronta a Rússia i Ucraïna. Conflictes, guerres i guerres que semblen inacabables. D'això en parlarem amb el nostre següent convidat. L'antropòleg Scott Atran, de la Universitat de Michigan, ha participat aquest dilluns en un debat sobre l'origen de la violència, convidat per l'Ajuntament de Barcelona i l'Acadèmia Europea Barcelona Knowledge Hub, en el marc de la Setmana de la Ciència. Professor Atran, bona nit. Gràcies per venir a Catalunya Ràdio.
Thanks for having me.
Vostè és el cofundador del Centre per a la Resolució de Conflictes Intractables de la Universitat d'Oxford. El conflicte d'Israel i Palestina és un exemple paradigmàtic d'un d'aquests conflictes intractables?
Yes, now there's no reason it should be completely intractable.
Sí, no hi ha cap raó perquè el conflicte sigui completament irresoluble. Els conflictes intractables són conflictes que estan arrelats en el compromís d'actors devots amb els valors sagrats, que es fusionen amb el seu grup o nació i estan compromesos amb un conjunt de valors que són innegociables i estan disposats a actuar segons aquests valors, independentment de les conseqüències, els riscos i les recompenses. El conflicte entre Israel i Palestina és un conflicte de naturalesa nacionalista, però també religiosa i territorial. Les dues parts estan arrelades i compromeses amb els seus respectius valors sagrats. Crec que Déu va prometre Jerusalem a massa gent. Això és un gran problema.
Vostè ha participat en negociacions de pau a Orient Mitjà. Per què és tan difícil aconseguir la pau en aquesta regió del món?
Hem treballat i hem fet experiments amb població palestina i israeliana, amb colons, amb refugiats, i he participat en moltes negociacions i he treballat amb el senyor Netanyahu i líders de Hamas, i el que hem vist és que ningú està disposat a comprometre's amb la pau ara mateix. Si els ofereixes una compensació material, per exemple, 40.000 o 50.000 euros per família, encara es tornen més violentes. Per exemple, està disposades a fer atacs suïcides o a matar l'altra banda. Però si l'altra banda es disculpa, ja sé que sona com una bogeria, però si ho fessin, si simplement demanessin disculpes pel que van fer, sense cap compensació material pel mig, sinó simplement unes disculpes de veritat, aleshores veus com l'oposició a la possibilitat de fer la pau disminueix dràsticament. Però aquí hi ha un altre problema, i són spoilers. Cada vegada ens acostem a un acord de pau i ens hi hem apropat diverses vegades, com en Rabin i Arafat. Després va continuar amb Shimon Peres, però Hamas es va convertir en l'espoliador i va iniciar una sèrie d'atacs suïcides mortals a restaurants o autobusos. Llavors Netanyahu va substituir Peres, i això va ser el final de tot plegat. Així que tenim tota una història d'oportunitats perdudes.
Ara explicava que ha fet recerca sobre el terreny amb líders israelians i palestins. Quina és la seva visió actual del conflicte?
La situació actual és difícil, perquè hi ha hagut aquesta acumulació d'assentaments de colons a Cisjordània fins al punt que Cisjordània no pot ser viable ni tan sols com a mini-estat, tal com és ara. És com un formatge suís que va d'Hebron a Nablus, que és com anar de València a Barcelona o fins i tot menys. És com anar de València a Barcelona per Galícia. És impossible, i la situació a Gaza, tots la veiem, està devastada i faran falta uns quants anys per reconstruir-la. Això, i qui governa a Gaza, és encara una qüestió oberta. Crec que faran falta molts anys perquè s'estableixi qualsevol tipus de confiança i, per tant, la possibilitat d'una negociació amb Hamas o Netanyahu sembla impossible. S'haurien de substituir tots dos lideratges. Els Estats Units i la Unió Europea haurien de pressionar per forçar una solució perquè els dos actors actuals no ho aconseguiran.
Vostè té calculat quantes guerres hi ha ara al món?
No sé quantes guerres hi ha, però cada cop hi ha més guerres regionals. Hi va haver una època, al voltant de l'any 2000, que l'expansió de les democràcies havia arribat al seu zènit i el món semblava força estable. Però des de l'11S, l'esclat de petites guerres ha anat creixent i han augmentat d'intensitat.
I en general, podem explicar com són les guerres avui en dia?
Les grans guerres són cada cop menys freqüents, però quan esclaten són més devastadores. La propera guerra serà tan catastròfica que la supervivència de la nostra espècie pot estar en dubte. Per exemple, crec que una guerra nuclear és una possibilitat seriosa i un problema molt més gran que el canvi climàtic. Ens podem adaptar al canvi climàtic, però no a una guerra nuclear. El que em sembla remarcable és que no hi ha absolutament cap debat a les escoles o a la premsa. La gent parla de la possibilitat d'una guerra nuclear, però no hi ha cap discussió seriosa sobre aquest tema. La gent no té ni idea del que poden fer les armes nuclears.
Per què s'acaba recorrent sempre a les guerres si no solucionen res? Per què no n'aprenem?
Bé, no és del tot cert que les guerres no resolguin res. Si guanyes una guerra, pots guanyar territori, pots guanyar recursos o pots aconseguir dominar el món. Així que de vegades la guerra és necessària. Jo crec que la guerra contra l'Estat Islàmic era necessària. Darrere d'Estat Islàmic hi ha una ideologia de la salvació, però també una ideologia de l'extermini. La guerra era necessària per evitar que l'Estat Islàmic creixés més. Per mi la pregunta és per què els éssers humans recorren a la guerra quan poden recórrer a la diplomàcia. Doncs és perquè el dany físic i el càstig és molt més potent i sovint més definitiu que la diplomàcia.
Abans de dir-li adeu, m'agradaria preguntar-li pel clima polític a Espanya. Fa dies que veiem protestes contra l'amnistia en presència de líders de l'extrema dreta.
L'extrema dreta es comporta més o menys com els jihadistes, és a dir, creuen en els seus valors. Els seus valors són anti-LGTBIQ, són molt nacionalistes, també antifeministes. Només intentes presentar proves i arguments que poden estar equivocats o que han de canviar, més s'amaguen. I això també ho trobem amb el grup religiós. religiosos, al moviment català, però també trobem un compromís amb els valors sagrats, cosa que també impedeix que es produeixin acords polítics quan la gent creu que els seus valors sagrats es poden violar com més concessions materials els ofereixes. Fins i tot a l'independentisme, com més dius, d'acord, Espanya et donarà més diners, et permetrem construir el teu ferrocarril o tindràs més autonomia, només empitjora la situació perquè consideren que els estàs comprant. Aquest tipus de divisions les podem veure a Esquerra, Junts, la CUP. Són molt reals i es basen en aquests valors que tant estima Catalunya.
Vostè, que també ha seguit de prop el conflicte entre Espanya i Catalunya, creu que una llei d'amnistia contribuirà a calmar la situació?
La idea que el que va passar va ser una sedició, no hi va haver violència. Hi va haver violència per una part de l'estat espanyol, però no hi va haver una violència real. Així que em costa pensar per què no hi hauria d'haver una amnistia, i ara està clar per què. El PP i Abascal i el seu grup no ho volen, però crec que exageren molt. Vull dir que si no s'amnistia la gent que s'ha compromès a respectar a la Constitució i entrar al govern, llavors, fins i tot, tota la idea no té gaire sentit. Ara la situació ja s'ha calmat bastant, però crec que si les eleccions haguessin anat a l'inrevés per uns quants vots, les coses haurien empitjorat. I penso que hi ha gent al moviment independentista català que esperava una victòria de Vox i que tornés a dinamitzar el moviment independentista. Però crec que les coses es calmaran. Tot i això, segur que Vox seguirà provocant, perquè és així com volen cridar l'atenció i, finalment, arriba al poder.
Inciting things, because that's the way they get attention and eventually power.
Llavors, no creu que el conflicte entre Catalunya i Espanya sigui impossible de solucionar?
No, I think that probably in the long run.
No, crec que probablement a la llarga a Catalunya se li concedirà més autonomia i més control sobre les seves vides, però mentre la Unió Europea no estigui disposada a reconèixer la independència, juntament amb els Estats Units i els seus aliats al nord, no crec que passi. Si Catalunya guanya la seva independència, llavors tindrem un problema, perquè hi ha 90 grups separatistes més a la Unió Europea que també ho poden fer, això. Així que no veig que la Unió Europea s'obri això encara, que, com aquí, a la Ràdio de Catalunya, puc veure que sou gairebé una nació.
Like here at Catalunya Radio, you're almost a nation here, I see.
Scott Atran, antropòleg de la Universitat de Michigan, moltes gràcies.
Thank you.
Catalunya nit.
Parlem ara d'un conflicte d'unes característiques molt diferents i menys greu del que semblava. Ens fixem en Portugal, on la justícia del país ha desinflat avui la trama de corrupció que va tombar el govern i que va fer caure el primer ministre, Xavier Vilà.
Un jutge desautoritza el Ministeri Fiscal i allibera els 5 polítics detinguts en la trama sobre concessions d'explotacions de liti i hidrogen. El magistrat troba desproporcionat acusar-los de corrupció i rebaixa l'acusació a tràfic d'influències. Magalhae Silva, l'advocat d'un dels afectats, denunciava la indefensió dels acusats. Els magistrats del Ministeri Públic s'haurien d'avergonyir d'haver fet aquestes incriminacions amb les proves que tenen. Unes queixes exacerbades en transcendir que un error de transcripció va confondre el primer ministre Antonio Costa amb el ministre d'Economia, que es diu Antonio Costa Silva. L'escàndol va desembocar en la convocatòria d'eleccions anticipades pel pròxim 10 de març.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Què tenen en comú ara més que mai la resiliència? La projecció, la superació, la formació o la trajectòria en l'esport? Descobreix-ho en directe el dimarts 14 de novembre a les 8 del vespre a la gala Valors de l'Esport, a Esport.es, amb el patrocini de CaixaBank, Danone, Toyota, Movistar, Iberdrola i La Liga. Esport, és temps de valors.
Sempre.
Què dius, Lluís?
Maria, que sempre.
Lluís, no t'entenc. Sempre què?
Doncs que amb Lloguer Segur sempre cobraràs la renda del teu pis el dia 5 de cada mes.
I si l'inquilí no paga?
Sempre, Maria, sempre.
Doncs és així. A Lloguer Segur garantim el cobrament puntual de la renda el dia 5. Ahir, avui i sempre, Lloguer Segur.
Enrico Lanielo i Clara Segura pugen de nou a l'escenari del teatre La Biblioteca. Torna Filomena Martorano, dirigida per Oriol Brogi. Torna la gran comèdia La Napolitana de la Perla 29. A partir del 22 de novembre al teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
Cada dia desapareixen 9 persones al mar intentant arribar a Europa.
Digue-li que resi per mi, d'acord?
Seguim el rastre de 3 embarcacions que van sortir de les costes del Marroc i del Sàhara Occidental amb destí a Espanya.
Els seus noms no consten en cap registre oficial.
Jo necessitava saber de mon cunyat, necessitava forma de denunciar, perquè tens que buscar, no?
Hablamos desaparecidos, muy bien. Entonces piensa en tu hija que se fue a la discoteca el viernes por la noche y que es lunes por la mañana y que no responde en su móvil.
El mar al mur, un podcast de Mercè Folch, Anna Sorinyac i l'equip dels Solidaris, a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara una dada que crida l'atenció. 3 de cada 10 catalans reconeixen que viuen en una llar que té més despeses que ingressos. La meitat recorren als estalvis per fer front als deutes i després hi ha opcions com demanar un crèdit a amics, a la feina, bancaris... Alba Barbosa, són dades que, com en molts àmbits, recullen l'impacte de la pandèmia.
Sí, perquè corresponen a fa 2 anys. És l'enquesta de competències financeres del Banc d'Espanya que correspon al 2021 i per això s'explica que hi hagués més catalans que haguessin de fer front a més despeses que ingressos, tenint en compte doncs la pèrdua de llocs de feina que va provocar la crisi sanitària.
Hem dit que a Catalunya el 30% dels catalans viuen en llars amb problemes per pagar deutes. Passa el mateix a tot Espanya?
Mira, aquí el percentatge és una mica més alt. A nivell espanyol és el 25% de la població la que reconeix viure amb més deutes que ingressos. Un percentatge similar al català el trobem a Andalusia i a Múrcia. Però bé, s'ha de vigilar a l'hora de comparar territoris perquè influeixen variables que no són les mateixes, com ara les xifres de població.
Si ens fixem només en Catalunya, la tendència de llars amb problemes per pagar deutes va a l'alça?
Sí, segons aquest estudi del Banc d'Espanya, les dades empitjoren una mica. Si el 2021 el 30% de catalans vivien en habitatges amb més despeses que ingressos, el 2016 no s'arribava al 25%. Ara bé, augmenta la població que ha pogut estalviar i aquí hem de tornar a fer referència a la pandèmia. Gairebé la meitat reconeix que si perd la font principal d'ingressos pot mantenir el nivell de despesa durant almenys mig any.
Passen 2 minuts de 11:15 de la nit. Els preus han tornat a pujar a l'octubre i a Catalunya la inflació es manté en el 3,4% de taxa interanual. L'alimentació, un cop més, és el que més s'encareix. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
Què és el que més puja?
Doncs un clàssic, l'oli d'oliva, en un any ha pujat de preu un 73,5%. Els aliments globalment s'encareixen un 8,3% respecte a l'octubre de l'any passat. Hi posem alguns exemples. L'arròs un 16% més car, els cereals d'esmorzar un 15%, la carn de porc un 14%, la fruita un 8% i els plats preparats un 10%.
I la gent que va de restaurant, quant gasta de mitjana?
Doncs mira, segons un estudi de la Confederació d'Hostaleria d'Espanya, un menú per dinar a Catalunya costa actualment 14,5 €, a Barcelona una miqueta més car, 14,70 € i la mitjana espanyola 1,5 € més barat, 13,20 €.
I aquests són preus també més cars que l'any passat?
Sí, un 3,4% exactament és el mateix que ha pujat la inflació justament fa un any.
Aleshores, tenim que per una banda la matèria primera dels restaurants, els aliments, són un 8% més car, però pugen només un 3,4%. On hi ha el truc aquí?
Doncs mira, els restaurants han de fer mans i mànigues per quadrar els comptes. Òbviament, hem parlat amb 4 empresaris del sector, a Barcelona, al Prat, a Girona, a Tarragona. Tenen restaurants amb menús de tot tipus, que van dels 30 € als 11 €. Tots han apujat preus. Alguns noten que la clientela ha baixat una mica, com per exemple en sentim el Jordi Galera, que és del restaurant Nelson a Girona.
Setembre, octubre ha sigut un mes fluixet, però també pensem que hi ha hagut els col·legis, també la pujada d'hipoteques, i esclar, tot això es nota la butxaca de la gent en el dia a dia. El cap de setmana sí que sé que, bueno, hi ha restaurants que estan molt plens i tal, però jo treballo en un restaurant de menú i el menú és com una feina diària per molta gent i això és el que ens ha baixat.
El Nelson, en 2 anys, per exemple, ha pujat el preu del menú 2,5 €, però mantenint el nivell, subratllant Jordi Galera.
Jo ho veig repercutint el preu perquè el que no faré mai és baixar la qualitat. Això està claríssim. I a més, si parles amb els clients, t'ho diuen, no, ostres, sobretot no baixes la qualitat, encara que hagis de pujar una mica. Vull dir, la gent ho entén.
Sí, és cert això, que els clients són comprensius, que entenen aquestes pujades?
Doncs això és el que es diuen els restauradors. Si no, escoltem en Josep Creus, del restaurant El Xiringuito de Tarragona.
Nosaltres treballem en un menú que és molt econòmic i encara que l'hàgim apujat una mica, tothom ho entén. Saben que quan van al supermercat tot s'ha pujat entre un 20 i un 30% la cistella de la compra, cosa que nosaltres no hem pujat un 20 o un 30% al preu del menú.
Tothom ho entén, tothom ho entén. Hem parlat directament amb clients de restaurant i això és el que ens diuen.
El precio ha subido, claro, pero no importa, se nota, pero seguimos.
Y este restaurante está muy bien.
Porque ya que la cantidad que puja tampoco es muy alta, si hagués pujat una mica més, sí que intentaria mirar unes altres coses una mica més econòmiques.
Aviam, sí que han pujat, però com tot.
O sigui que el que sembla, o com mínim això mantenen els restauradors, és que prefereixen menjar-se part del seu benefici, entenc, eh?
Sí, clarament. Escolta, fixa't el que diu en Lluís Aguado del Cafè L'Artesà del Prat de Llobregat.
Ho tens que absorbir tu, com a propietari, perquè al client final tu no li pots incrementar tot el preu. Tens que treure'l d'algunes bandes. La mà d'obra no la pots tocar, els bàsics no es pots tocar, els lloguers, la neteja... Llavors baixes marge. Llavors intentes fer un preu raonable, que no guanyes tants diners, però que, evidentment, no perdis.
I com retallen, doncs, com ajusten aquests costos, no? Una de les maneres és reelaborar els ingredients dels plats, canviar-los, algú potser posar elements que no són tan, o productes que no són tan cars, i també, atenció, fer racions més petites, eh? És el que diu en Pere Chies del restaurant La Font de Prades a Barcelona.
És possible que sí, que es fagin racions una mica més ajustades, i això llavors permet no cobrar el mateix que abans, sinó que l'objectiu és tindre un preu que sigui més digerible.
I una altra estratègia per abaratir costos és filar prima a l'hora de comprar aliments, aprofitant les ofertes i agrupant, per exemple, proveïdors.
Doncs Ignasi Abad, queda't ara amb nosaltres, perquè la Marta Cristià ens porta a un bar únic. El 15 de novembre, o sigui, demà, és el Dia Mundial Sense Alcohol, una data establerta per l'Organització Mundial de la Salut per conscienciar sobre els danys que provoca aquesta substància. I en relació amb això, al Catalunya Nit, hem volgut aprofitar per conèixer una iniciativa única a tot l'estat. És un bar on no es ven alcohol per unes raons que ara ens explicarà la Marta Cristià. Endavant.
Mira, es diu Gamar, Espai Lliure d'Alcohol. I és una guingueta, el que molts coneixem per xiringuito, enmig del Parc de la Barceloneta, a Barcelona, just al costat de l'Hospital del Mar. I com deies, com va sorgir? Doncs precisament d'un grup de persones que havien fet teràpia per alcoholisme en aquest hospital. Ens ho explica la seva impulsora, Enriqueta Moyano.
Feia 2 anys que ens vèiem, ens coneixíem i havíem compartit moltes coses i vam arribar a la conclusió de que havíem de fundar un grup que servís per ajudar a les persones que havien arribat a estar com nosaltres molt malament i no sabíem a on anar a buscar ajuda.
Així va néixer a l'agost del 2003 l'associació sense ànim de lucre GAMAR, Grup d'Ajuda Mútua d'Alcohòlics Rehabilitats, i de l'associació, gairebé per casualitat, el bar.
Vam dir, bueno, hem de fer actuacions al carrer, que ens vegin, que sàpiguen qui som. I una de les coses que se'ns va passar pel cap, i vam proposar al regidor que hi havia llavors, que era, es deia Carles Martí, posar una taula de begudes saludables a la platja. I sí, li vam proposar, i ell va dir, sí, mira, això està bé. Aquest diumenge veniu aquí al parc, que ens trobarem i parlarem. Vale. Bueno, vam venir cap aquí i la de Pas i Jardins va dir, està molt bé això, aquí podria haver-hi un espai sense alcohol. Ja està. I es va quedar. Vale.
El seu retorn a la societat, a més, no va quedar aquí. A Gamar hi ha 4 treballadors contractats i 18 que hi van algunes hores per complir mesures penals alternatives. De fet, l'encarregat actual hi va arribar per complir condemna i ara ja fa més de 3 anys que està contractat. A ell, Alexander Zapata, li van preguntar per la reacció dels clients en saber que no venen alcohol.
No vendes alcohol? Vaya, bueno. El vaya sigue con una palabrota, pero no se puede decir. Entonces, y han salido más que todo los extranjeros cuando vienen de vacaciones, son de los que no se quedan. No se quedan. A ver, de un 100% de la gente que viene buscando alcohol, se pueden quedar a tomar algo un 80%. El 20% restante vienen con no vendes alcohol, ¿qué clase de bar es este? Estás perdiendo dinero.
Per acabar, deixa'm afegir, Manel, que des de Gamar remarquen la necessitat de fer prevenció d'alcoholisme amb els més joves i és per això que també col·laboren amb instituts.
Doncs aquesta nit i sobretot demà brindem per ells, brindem sense alcohol.
Amb aigua.
Exacte. Bona nit.
Catalunya nit.
El Born Centre Cultural ha acollit aquest vespre l'acte de presentació en públic del podcast El mar al mur, que ja es pot sentir a la plataforma 3CAT. Es tracta d'un projecte de periodisme d'investigació amb 8 capítols que relaten el viatge letal dels migrants que surten del nord d'Àfrica cap a les costes espanyoles i moren a la Mediterrània. Òscar Callau, bona nit. Com ha anat l'acte?
Bona nit, Manel. Unes 300 persones han omplert la sala del Born Centre de Memòria on la directora del Mar al Mur, Mercè Folch, ha presentat aquest podcast realitzat per l'equip dels Solidaris.
El mar s'ha convertit en un mur per a milers de persones que fugen de la guerra, de la persecució, de la violència. Un mur construït i apuntalat per unes polítiques que atempten contra la vida.
L'acte ha comptat amb un debat amb els col·laboradors i assessors del programa, on la fotoperiodista Anna Sorinyac ha defensat el paper de les ONGs en la denúncia pública d'aquest drama humanitari.
He agraït molt a Catalunya Ràdio, però evidentment s'ha d'agrair també molt per, com a periodistes, a les ONGs que treballen al mar. Jo concretament he treballat amb Metges Sense Fronteres i amb Open Arms. Sense ells no podríem fer aquest tipus de projectes ni denunciar-los.
Jordi Borda, director de Catalunya Ràdio, ha explicat que es tracta d'un projecte tècnicament innovador, però alhora basat en l'essència del periodisme.
És molt innovador quant a la forma, però, escolteu, estem fent una cosa que és molt bàsica i que s'ha fet tota la vida, que és clàssic, que és enviar bons periodistes, admirar d'entendre fenòmens complexos que són transcendentals per a la nostra vida i traslladar-los a la societat perquè la societat es pugui formar opinions raonades i raonables.
Per cert, el Solidaris recollirà aquest dimecres el Premi 11 al millor projecte de comunicació per la seva sensibilitat social i dedicació en pro dels drets dels més desafavorits.
Doncs aquest podcast que ja podeu escoltar a la plataforma 3CAT, que per cert ha superat totes les expectatives i ha aconseguit molt bons resultats en només 15 dies que fa que funciona. Ja s'hi han registrat més de 500.000 d'usuaris. Serrana. I ara una història de pel·lícula que ja la té, ja té el documental. Parlem de La Cingla, que ens endinsa en la història d'Antònia Cingla, una bailaora de flamenc sorda del Somorrostro a Barcelona, que va triomfar amb el seu flamenc als anys 50 i 60. Dirigeix la pel·lícula la cineasta Paloma Zapata, que es va endur el premi del públic en l'últim Docs Barcelona i que ha recollit bones crítiques al seu pas per festivals com el de Sant Sebastià, Màlaga i Toronto. La Montse Pujol ja ha vist el documental i ha parlat amb la directora. Montse, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com va descobrir la directora el cas d'aquesta jove bailaora?
Sí, va ser el primer que li vaig preguntar, no? Com es va interessar per aquest cas i com va saber que existia, no? Perquè no era coneguda. Doncs em va explicar que va ser mirant fotografies de paret quan ella, la Paloma Zapata, estava immersa en el rodatge, en el treball de la seva anterior pel·lícula, Paret, jo soy la rumba, que va descobrir llavors la imatge d'una jove gitana d'uns 14-15 anys ballant molt bé al costat del cantant i músic quan encara Paret no era conegut. Diu que els ulls i l'expressió trista d'aquella nena, morena, amb els cabells llargs, van fer que Paloma Zapata comencés a investigar qui era aquella jove gitana, sorda de naixement, va saber, i que va aprendre a ballar sense poder escoltar música i que va fer servir el flamenc com a teràpia per allunyar el dolor, el trauma que tenia dins. De seguida va veure que era una història que abraçava molt més que el camí d'una bailaora, a qui després de gires per Alemanya, Suïssa, França, se la va arribar a comparar amb Carmen Amaya.
I ella bailava en esos tablas para turistas con 14-15 años, y ella iba con todo el grupo de la Ghost Divine, que le llamaban, que era poetas, pintores, fotógrafos, que estaba Colita. Y bueno, todas esas fotos de Colita reflejan toda esa época que ella estaba en el Somorrostro, con la comunidad, así, con su familia y otra gente de la comunidad gitana. Había mucho flamenco allí.
La directora ha arribat a trobar Antònia Cingla, apareix en el documental?
Mm. Bona pregunta, no avançarem gaire cosa, Manel, perquè faríem un spoiler i
s'ha de veure
aquest documental que està als cinemes actualment, però sí que podrem dir que a través del personatge d'Helena, que és una actriu a la vida real i és una jove bailaora que segueix la trajectòria de la Cingla, veurem què va passar a partir dels 28 anys de la Cingla, que és quan ella es va poder desprendre de la tutela del seu pare. Us podem explicar això.
Déu-n'hi-do, quina biografia. Se'ns ha tallat aquesta crònica que teníem a mitges. A aquesta hora tenim manifestacions a Madrid, al carrer Ferraz, com aquestes últimes nits, però són molt més modestes del que havíem explicat els últims dies. En qualsevol cas, una de les imatges més virals de la protesta contra l'amnistia ha estat el crit d'una senyora embolicada amb la bandera d'Espanya. I avui, en David Guzmán vol reivindicar precisament la poètica del crit.
Cridar és una de les formes més polisèmiques de comunicació humana, potser per la capacitat que té el crit d'abraçar un ventall d'emocions tan ampli. Cridem en el naixement i a vegades en la mort. Crida la mare en el part i crida el nounat durant la sortida. Cridem en l'eufòria i en la fúria. Cridem en la desesperació i cridem en l'èxtasi. El crit comparteix amb el plor la seva ambivalència, perquè un udol o una llàgrima poden traduir el lament, però també la felicitat extrema. Cridem en el dolor de la pèrdua i en l'alegria de la troballa. Criden els hooligans i criden els amants. Crida el teu veí quan es bronca el seu fill, crida el teu cunyat cada Nadal quan s'empitofa. Però el crit que va retratar ahir el fotògraf Marc Asensio va encara més enllà. És la prehistòria del crit. És un ubercrit. És l'antílop dels crits. És el crit d'Eduard Manch filmat per José Luis Cuerda. És el cameo de Goya Amanece que no es poco. És Pilar Bardem amb un guió d'Àlex de la Iglesia. És el bramul expressionista que es mereix a Espanya. El que fa la senyora de les ulleres és un crit de 360 graus, perquè hi compareixen incisius, canins i premolars amb una harmonia inaudita. És un crit shakespearià. És el rei Lear dels crits. És un crit nascut a la foscor, un crit que ve de les tenebres a la carcúndia i ens arriba ple de brogit i de fúria per combatre el dimoni de l'amnistia.
Els dimarts és un gran dia per tothom que escolti el Catalunya Nit, perquè és quan ens visita la nostra biòloga, Anna Ramon. Bona nit.
Bona nit.
És dimarts i demà hi ha sessió d'investidura. Com sabeu, aquí el que fem és agafar l'actualitat i portar-la al món de la natura. I el que li preguntem avui a l'Anna Ramon és si els animals, com nosaltres, prenen decisions consensuades o si de vegades també tenen algun model de decisió més autoritari. O sigui, anem a mirar si hi ha sessions d'investidura animals.
Doncs mira, Manel, jo vinc a dur-vos alguns exemples, sorprenents tots, com sempre, sobre animals que prenen decisions i també una mica sobre lideratge. Uh-huh. A veure, que d'això en puguem dir fer política, jo ho deixo una mica al debat intern, no, del que escoltin els nostres oients, perquè Aristòtil deia que l'ésser humà era un animal polític, era l'únic animal polític, gràcies al llenguatge.
Suposem, doncs, que agafem com a comportaments polítics la manera o la forma de prendre decisions. Què podríem dir-ne?
Els animals no fan discursos, no fan programes electorals, però sí que prenen decisions per majoria, fan decisions en grup i també posen en pràctica tot el que implica buscar consensos, per exemple.
A veure, doncs, una decisió en grup sense tenir l'habilitat del llenguatge humà.
Doncs mira, t'explicaré la dels cèrvols, que els cèrvols els coneixem tots, els tenim també a casa nostra,
sí.
I ells decideixen quan han de canviar de lloc on pasturar. Val? Imaginem-nos, doncs, que els cèrvols estan normalment asseguts, menjant herba, no? I llavors estan tots ajaguts ja rumiant a la tarda, i un decideix canviar de lloc. Doncs aquest s'aixeca i mira al seu voltant. Llavors es van aixecant els diferents individus que estan d'acord amb que cal canviar de lloc. Quan arriba el 60% dels cèrvols que s'han aixecat, llavors representa que s'ha arribat a un consens i la resta s'aixequen i canvien de lloc. Si no s'arriba a aquest consens, els que estaven aixecats s'ajeuen i continuen rumiant.
O sigui, hi ha d'haver majoria absoluta aquí, eh?
Sí, ha d'haver-hi una majoria molt gran.
Molt bé.
Tenim altres casos també més complexes.
A veure.
El de les abelles, que també segur que us sona, se n'ha sentit a parlar molt, no? Les abelles de la mel fan debats ballant, no? Volant amb les ales. Quan la colònia ha crescut molt, doncs també busquen un nou lloc per fer un nou niu, no?, amb una altra reina. I hi ha unes abelles que s'encarreguen de buscar aquest territori, després cadascuna torna i planteja el que ha trobat, no?, la seva opció. fan un ball amb les ales i van acumulant informació amb el que diuen la resta i acaben prenent una decisió que seria la millor decisió entre tot el que ha passat en aquella dansa. De fet, hi ha estudis que han dit que aquesta manera que tenen de prendre la decisió s'assembla bastant a com ho fan les nostres neurones al nostre cervell. Per exemple, si la decisió s'ha de prendre entre dues opcions boníssimes, la decisió és bastant ràpida. Si, en canvi, són dues decisions mediocres, doncs s'encallen una mica. I després, si han de prendre una decisió sobre moltes opcions, que és el que ens passa quan hem de comprar i hi ha masses opcions del mateix producte, doncs també es queden col·lapsades com nosaltres.
Déu-n'hi-do. Aleshores, prendre decisions en grup entenc que els surt a compte, però entenc també que hi deu haver lideratges en el món animal, no?
Sí, i de fet jo venia amb un exemple molt de casa nostra que se n'ha parlat molt últimament, que és el dels llops.
Sí.
Val? Els llops ens recorden un animal jeràrquic, no?, que viuen en unes poblacions on hi ha una estructura ben clara, no? Ells s'estructuren en manades, que són grups familiars, amb una parella reproductora que és la que està dalt de tot de la piràmide, diguéssim. Viuen amb els seus descendents, els d'aquell any i els de l'altre any, i tenen un territori exclusiu que defensen. Això sí, els llops que creixen dins d'aquesta família tenen tres opcions. O bé es queden amb aquesta parella líder, o bé els expulsa aquesta parella líder, o bé es converteixen en adults dispersants que marxen i van a trobar nous territoris i si tenen sort de trobar una femella, doncs generen una nova manada. A més, aquesta família pot tenir individus d'una altra família a la qual s'ha mort aquesta parella dominant. Llavors, adopten. Abans no se sabia ben bé com anava tot plegat i es creia en un model així lineal, tipus Succession, saps, la sèrie aquesta? Doncs hi havia els llops alfa, després es deia els beta, no? I així anava baixant. Els alfa manaven sobre els beta sobre els següents, no? Però ara s'ha vist que això només passa amb els llops en captivitat i que el que final marca aquest lideratge és, com en els humans, molt important, l'edat. El que és més adult mana sobre el que és més jove, una qüestió d'experiències.
Sí.
I en el cas dels llops, també per sexe. Les femelles manen sobre les femelles i els mascles manen sobre els mascles. Tenim un petit àudio d'en Víctor Sazatornil, del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que ens explica millor aquesta relació.
Al final, el que s'ha vist és que un model basat en relacions familiars molt més complexa que el que es pintava en aquestes primers models, aquestes idees de manada, una mica doncs, com les famílies humanes, doncs és el que predominava, no? I al final doncs, que tot depèn una mica, sí, depèn dels individus, però també depèn dels moments, no? I depèn de l'estat d'ànim i depèn de moltes coses, no? Com passa amb les famílies, no?
O sigui que tot depèn una mica de l'experiència de cadascú al final.
Sí, una mica una relació com de família, deia.
Exacte, molt, molt interessant. Dimarts que ve seguim parlant del que tu vulguis.
Vinga, doncs.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
Tot i que estimem igual i patim igual, hi ha coses que són diferents. I no només parlem d'amor.
Ja m'entens.
Quarta temporada del Ja m'entens.
Amb David Ávila, a l'API web de Cat Ràdio.
No sé on ets, Margalida, però el cant si t'arriba...
Joan Isaac puja a l'escenari del Palau de la Música per celebrar 50 anys de cançons.
Amb Joan Manuel Serrat, Paco Ibáñez, Mari del Mar Bonet, Roger Mas...
Joan Isaac en concert al Palau de la Música Catalana el dimarts 28 de novembre.
Entrades a la venda a palaumusica.cat.
Renoi.
Únic com quan ets l'amo del teu negoci. Únic com quan veus que el teu negoci creix. Tan úniques com això són les nostres condicions per les empreses. Tan sols el mes de novembre, aprofita per endur-te'n un Renault amb les millors condicions per la teva empresa. Aplicable a tota la gamma de turismes i furgonetes. Vine a la xarxa Renault i endú-te'l ara.
Vols navegar a una velocitat molt gran a un preu molt petit?
A veure, ara tenim fibra de 1.000 megas i mòbil amb 80 gigas per només 25 euros al mes durant 6 mesos.
Passa't a Vera, l'operador de veritat. Contracta-ho ara a botigues Vera o trucant al 1543.
Consulta les condicions a somvera.cat/promocions.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
La nit dels ignorants 3.0. Per saber,
i sentir.
En les nostres reunions nocturnes, el ritme el marquen dos tempos, l'interior i l'exterior.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants 3.0. La reunió més contrastada.
Escolti, puc parlar?
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias.
Aquí tenim un canvi de registre amb el tempo del temps que ens proposa Tomàs Molina. Quina cançó has escollit i per què?
Doncs aquesta Heat Waves de Glass Animals, que parlaven de Middle of the June, i aquestes Heat Waves que freaking me out, és a dir,
onades de calor,
i estem
al
mes
no?
de novembre.
Onades de calor al·lucinants. Sí, sí.
Al·lucinants. Avui s'han trencat, si ahir es van trencar 8 rècords del Servei Meteorològic de Catalunya, avui se n'han trencat 16.
Déu-n'hi-do.
El doble que ahir, i molts indrets han tingut temperatures que han estat entre els 27 i els 28 graus de temperatura al mes de novembre. Això cal recordar-ho tota l'estona. La part més positiva és que aquest estiuet de Sant Martí sembla que comença a anar de davallada. Demà ja no seran tan altes, això no vol dir que no ho siguin, perquè ens quedarem amb 24, 25, algun 26, però almenys no seran aquests 28 d'avui, amb un dia que serà també més canviant. Demà farà sol, o almenys bastantes estones amb sol, sobretot al centre i al sud del país, però hi haurà nuvolades, sobretot al nord, i a la tarda vespre, hi haurà ruixats, sobretot a les comarques gironines, en algunes àrees del Pirineu, i dijous aquests ruixats podrien ser més freqüents en més indrets del país. I això, menys sol, evidentment les temperatures tornaran a baixar una miqueta, però normalitzar-se per l'època de l'any fins dimecres de la setmana vinent. És a dir que, de moment, una setmana per anar màniga curta, no ho sé, però jo vaig amb màniga curta.
Un luxe tenir-lo cada nit amb nosaltres. Tomàs Molina, moltes gràcies.
Tot i que sigui freaking, estic freaking,
Sí, sí, una mica amb aquestes Heating Waves. La cançó del Molina, fins demà.
Fins demà. You can't breathe, you say something so loving, but
now I gotta let you go. 3 minuts i mig i seran les 11. Aquesta és la cançó que ha escollit el Tomàs Molina. La següent la posem nosaltres.
Amb tot només quedo jo, tan sols un tros de vent que se'n va com tot l'infinit. Amb molt d'esforç em faig sentir més lliure.
L'aplicació gastronòmica The Fork ha entregat els premis als millors restaurants nous, els que han obert les portes durant l'any 2022. I l'elecció ha fet que per una persona avui hagi estat un dia per emmarcar.
Soy Rafa Safra, para mí hoy es un gran día por haber recibido el premio The Fork por la mejor apertura de este año. Y también es un gran día para Barcelona porque los tres primeros también son de la ciudad de Barcelona. Así que súper orgulloso. Y bueno, también es un gran día para mí porque hoy es el primer día que inauguramos el restaurante de carne, la primera vez que toco carne y dejo el mar aquí en Madrid, que se llama Rural. Así que muchísimas gracias, muchas gracias y buena noche.
Et desitgem que tu també demà tinguis un dia extraordinari. I si vols estar ben informat de tot el que passi a dins i a fora del Congrés dels Diputats, sintonitza'ns. Demà al matí de Catalunya Ràdio farà seguiment especial de la sessió d'investidura des de Madrid, amb Ricard Ostrell, i després també Òscar Fernández amb el Catalunya Migdia, i a la tarda seguiran fins que faci falta. Nosaltres els agafarem el relleu a les 10 de la nit. La nota final del Catalunya Nit la posa el Petit de Calaril amb tot.
Soc en Joan del Petit de Calaril i aquesta cançó que es diu Amb tot té 10 anys ja. Però el que sí que recordo és que va sortir tota de cop, com una mena de raig que em va venir... i va sortir tota. Passa, no molt sovint, però amb aquesta cançó va passar i és una sensació ben, ben parida. I això espero que us serveixi per despedir el dia. I res, moltes gràcies i bona nit.